El cafè de la ràdio.
Seríeu capaços de construir un aparell que pugui volar en gravetat zero? Aquest és el repte que planteja la UPC a estudiants de qualsevol disciplina i que tinguin entre 18 i 35 anys. L'objectiu de la iniciativa és fomentar les vocacions científiques, especialment en el camp aeronàutic i la recerca espacial, a més de divulgar l'experimentació científica. En parlem aquesta hora amb l'Antoni Pérez Poc, que és professor i investigador de la UPC i impulsor del concurs Barcelona Zero Challenge, d'aquest del que us estem parlant. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Primer de tot, comencem posant una mica les bases. Com neix la idea de posar en marxa aquest concurs?
Doncs mira, aquest concurs, de fet, ja l'havíem fet en 3 edicions anteriors i la idea era una mica promoure la investigació espacial des dels estudis que fem a la Universitat Politècnica de Catalunya, que són basats bàsicament en ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, arquitectura, allò que en diuen ara l'STEAM, i la idea és fomentar també una sèrie de valors, valors que es basen no només en saber desenvolupar experiments científics i saber conduir doncs, un desenvolupament científic o tecnològic, que és l'objectiu que nosaltres volem formar els nostres estudiants, sinó també valors que es tindran en compte a l'hora de fer la selecció del millor experiment per volar-lo, que seran, doncs, per una banda, que l'equip d'estudiants sigui balancejat en termes de gèneres, que, és a dir, que hi hagi una aproximada paritat entre homes i dones entre els estudiants, que siguin estudiants de països diversos, d'universitats diverses, és a dir, no volem que tots siguin, per exemple, a la nostra universitat, pot haver-hi algun estudiant de la universitat, tant de bo, però també poden ser estudiants d'altres universitats catalanes o espanyoles, i volem, a més, que contacti amb estudiants estrangers d'altres universitats o estudiants catalans o espanyols que estiguin en universitats estrangeres i que formin d'aquesta manera l'equip. I a més que els equips siguin també diversos, és a dir, que no siguin tots de la mateixa titulació, sinó que siguin d'àmbits diversos, d'àmbit de ciències, tecnologies, d'aquestes carreres que comentava, o també, per què no, d'altres carreres de ciències socials o d'humanitats o d'arts que també són importants.
Per tant, aquest valor multidisciplinar que entenc que alhora vol, en certa manera, fer de mirall del que acaben sent entorns professionals en aquests sectors, no?
Per suposat, avui dia un professional de l'enginyeria, de les ciències, un científic, no es pot entendre sense que sigui internacional, que sàpiga idiomes i que sàpiga treballar en equip, per suposat, i també que sàpiga moure's en un entorn com més divers possible. Sí, sí.
Per tant, els objectius són aquests. I quina col·laboració s'estableix amb l'Aeroclub Barcelona-Sabadell?
Sí, doncs mira, de fet, l'avió amb el qual es volarà l'experiment guanyador és un avió que pertany a l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. L'Aeroclub Barcelona-Sabadell, com sabeu la majoria de vosaltres i dels nostres oients, està basat a la mateixa ciutat de Sabadell i té una activitat doncs, de formativa i de lloguer dels avions. Un tipus específic d'aquests avions és l'avió acrobàtic, amb el qual és possible fer unes maniobres, que és el que anomenem vol parabòlic, i amb elles s'aconsegueixen uns segons de gravetat zero, la sensació és de gravetat zero total, en el qual aniria a l'experiment dissenyat pels estudiants i que aquest experiment doncs, tindrà uns segons, un període de temps en el qual el que hi hagi a dins, que pot ser un experiment de ciències, de medicina, de física, de química, pot ser d'àmbits molt diversos, doncs es veurà afectat per aquesta absència de gravetat. I la idea és que els estudiants després analitzin les dades i entreguin doncs, uns resultats i que aquests fins i tot siguin publicables.
A qui ens haurà d'ajudar, eh? Perquè preparant l'entrevista ja vaig fer un exercici del que no estem habituats en aquesta professió de l'àmbit. Primer de tot, què vol dir exactament la gravetat zero i quin efecte té el fet d'estar en gravetat zero?
Sí, doncs la gravetat és una força i la força que tenim els humans que estem aquí a la Terra i totes les coses que estan subjectes a la Terra no ens la podem treure de sobre. És una força que ens atrau cap al centre de la Terra. Aleshores, com podem desenlliurar-nos d'aquesta força? Doncs no existeix un laboratori on apretem un botó i puguem desenlliurar-nos de la gravetat. Una manera que puguem pensar de que estem com flotant és, per exemple, pensem quan estem caient o quan saltem. En aquests segons, de fet, la gravetat està actuant sobre nosaltres, però nosaltres el que notem és que estem flotant. Mm-hmm. Això és el que experimenten els astronautes en òrbita. Els astronautes que estan en òrbita, de fet, experimenten com si estiguessin caient permanentment, i amb aquest avió aconseguim que durant un període de temps molt petit i de forma estrictament segura, doncs aconseguim també aquesta sensació. Si un va amb un avió d'aquests, que el tenen també les agències espacials, l'Europea, la NASA, etc, etc, si un es posa en aquest vol parabòlic, el que nota senzillament és que flota en l'aire com si no hi hagués gravetat.
Mm-hmm. I això quins efectes pot tenir en els experiments que es presentin? És a dir, quines conclusions o quins efectes pot tenir com perquè siguin aquests resultats publicables que ens deia ara vostè?
Clar, el repte és dissenyar un experiment. De fet, se saben poques coses de com afecta la gravetat als humans. S'han fet alguns experiments, evidentment, des de que hi ha la carrera espacial, però encara hi ha moltes coses que no es coneixen totalment. Un efecte molt senzill és, per exemple, una flama com la que podem fer amb una vela, doncs resulta que quan hi ha microgravetat la veus com una esfera. Els fluids, per exemple, l'aigua i l'oli, són fluids que, degut a la gravetat, quan els tens en un recipient, normalment sobre una taula, per exemple, a la Terra, estan separats. En microgravetat no és així. I després hi hauria els efectes que hi ha sobre els animals i sobre les persones humanes, que això és una limitació molt important per si es volen fer posteriorment doncs, vols llargs a Mart i a l'espai de llarga durada.
Que es coneixen aquests efectes que té sobre les persones, entenc que a través de la gent que ha viatjat a l'espai.
Sí, alguns es coneixen, però no del tot. Per mm-hmm. exemple, se sap de que tot el que és la musculatura, els ossos, doncs es degraden quan estem sotmesos a absència de gravetat durant molt de temps. És a dir, els músculs, el cor, fins i tot els ossos, que estan contínuament creixent dinàmicament, doncs en absència de gravetat s'ha vist que com que no tens la gravetat que et tira, doncs això acaba afectant. I per això es veu que els astronautes quan tornen de l'espai, quan han passat molt de temps, doncs els costa molt mantenir-se de peus i fins i tot es maregen, no? Aquest és un dels molts efectes possibles que encara no es coneixen gaire bé.
Mm-hmm. I llavors, el que es valorarà en aquest experiment és l'experiment que es prepari per provar-lo en gravetat zero o les conclusions que surtin d'haver provat aquesta gravetat zero en aquest experiment?
Sí, en un principi la selecció es farà sobre el disseny de l'experiment. És a dir, que des d'ara fins al 30 de juny hi ha un termini de temps en el qual el que es proposa és que els estudiants formin aquests equips diversos internacionals que hem fomentat, que busquin també, això és molt important, que busquin un professor o professora que en sàpiga d'algun de tots aquests àmbits que hem comentat i que els assessori, i aleshores que dissenyin aquest possible experiment. I en aquest disseny han de tenir també en compte les restriccions de tamany i de pes i bé, una sèrie de restriccions de seguretat que ha de tenir l'experiment perquè després, des de l'aeroport de Sabadell, el puguin volar i el puguin fer que experimenti la microgravetat. Per tant, serà sobre el disseny. També es demana que facin una hipòtesi, és a dir, que practiquin el mètode científic i que diguin, doncs nosaltres preveiem que possiblement passarà això, recollirem unes dades, aquestes dades ens serviran per controlar la nostra hipòtesi i posteriorment doncs preveiem que aquests resultats seran interessants i que per tant els podrem divulgar i fins i tot podrem participar també en la publicació d'aquests resultats en algun congrés científic o en alguna revista.
Em deia al principi de l'entrevista que ja s'havien fet tres edicions anteriors d'aquest concurs, que si no m'equivoco es va posar en marxa l'any 2010. En les edicions anteriors hi ha hagut alguns d'aquests projectes que hagin fet tot aquest procés que ens explicava ara i que hagin anat, doncs, que s'hagin presentat els resultats i hagin pogut anar fins i tot a congressos?
Sí, de fet, tots tres. Es van fer el 2010, 2011 i 2014, els tres anteriors, i de fet tots tres equips que van guanyar anteriorment, doncs després van acabar publicant els seus resultats, i el que és millor, han acabat doncs tenint una trajectòria, la majoria dels estudiants que van participar, no, alguns d'ells avui dia són professionals d'aquest sector. Per posar un exemple, el de l'any 2010 van treballar en un experiment que va estar mentoritzat per un professor francès que té molta experiència en aquest àmbit, en Gilles Climat, i aquest professor el que va proposar és que portessin un software, que és el que portaven, portava en el avió, i amb aquest software el que feien és mirar fixament unes figures que apareixien en pantalla, que s'anomenen figures reversibles. Sabeu aquell cub, aquella figura del cub, que quan la mires no saps si es puja o baixa, és a dir, si tira fora o tira enrere?
Sí.
I el que és curiós és que normalment tu, d'entrada, veus a lo millor que el cub tira cap amunt de la pantalla, i al cap d'uns segons veus que canvia. Veus que canvia i el veus que s'enfonsa. Sí?
Sí.
Ho he provat algun cop? Sí.
Sí.
Doncs resulta que aquesta cosa tan senzilla, aquesta mesura de segons que trigues en veure el canvi, és una mesura del fi que està la teva orella interna per percebre les profunditats. I resulta que els astronautes, s'ha vist a l'estació espacial, que els astronautes això ho van perdent al cap del temps. És a dir, a més d'aquests efectes físics que abans hem comentat, també hi ha efectes cognitius. Amb molt de temps que tu estàs en caiguda lliure, en absència de gravetat, doncs les teves funcions cognitives, d'equilibri i fins i tot de saber on està amunt i avall i tot això, ho acabes perdent una mica. I això es pot mesurar amb aquest experiment tan senzill. Doncs els estudiants van fer aquesta prova en l'aeroport de Sabadell amb aquests vols, i el mateix experiment s'ha provat també a l'estació espacial, i els estudiants han participat també en els estudis que s'han publicat posteriorment.
I per provar-lo, ha fet falta que algú mirés aquella imatge en gravetat zero, o com s'ha provat?
Sí, en aquella ocasió estaven a l'avió, en aquesta edició, però per raons sanitàries i per raons, diguem, de seguretat, doncs els estudiants doncs no podran pujar a l'avió, però l'experiment sí. Aleshores s'ha de pensar en un experiment, no haurà de ser aquest directament, però bueno, pot ser un altre experiment, o pot ser també que vagi un pilot certificat de l'aeroclub, que vagi juntament amb el pilot, és a dir, que pot anar un copilot, que és el que faria l'experiment. Però la idea és que l'experiment en aquesta edició sigui bàsicament autònom.
Clar, ens explicava que un dels objectius és fomentar aquestes vocacions científiques en l'àmbit de l'aeronàutica i de la recerca espacial. Catalunya, en aquest sentit, és un lloc pioner en aquestes investigacions?
Jo crec que sí, que en alguns aspectes podem dir que estem sent pioners. Per exemple, el fet de treballar amb vols parabòlics, això de fet es fa des del principi de la carrera espacial, des de fa 50 anys, i la NASA i l'Agència Espacial Europea, per exemple, fa anys que fan experiments, i els investigadors europeus i estudiants europeus i també catalans i espanyols hi participen. Però d'aquest avió concret, que és d'un avió d'un sol motor, que és un avió petitet, un avió amb hèlix, doncs aquí sí que hem sigut pioners nosaltres. Ara, actualment, doncs hi ha més grups arreu del món que treballen amb aquest tipus d'avions, però nosaltres vam començar juntament entre l'UPC i l'Aeroclub a fer recerca amb ella. Amb aquests experiments, per exemple, el nostre grup, treballant amb l'Institut de Xeus, amb el grup de la Montserrat Boada, l'Anna Vega i el Pere Barri, vam publicar l'any passat un experiment que vam realitzar en el qual investigàvem sobre quins efectes té sobre la mobilitat dels espermatozous humans amb microgravetat.
Ah, i què van descobrir?
Sí, doncs, de fet, vam descobrir que aguanten força bé, és a dir, es van analitzar unes mostres d'espermatozous humans que estaven en un recipient de nitrogen en l'avió, i després a l'Institut de Xeus van analitzar-los amb la mateixa tècnica que es fa servir actualment, amb les tècniques que es, que es veuen a la clínica per veure si una persona doncs, és, és fèrtil o no és fèrtil, amb les mateixes tècniques. I vam veure que els efectes no eren significatius. És a dir, teníem un recipient que va volar en gravetat zero i un altre igual de control a terra, i la conclusió va ser, clar, són uns resultats inicials, s'haurien de fer més, clar, sí, més estudis per arribar a una conclusió. Però, de fet, la conclusió va ser que no veiem efectes significatius, la qual cosa vol dir que, possiblement, en el futur es podia arribar a pensar fins i tot en una cosa que ara és de ciència-ficció, que és pensar en bancs d'esperma a l'espai, no?
Ostres.
La NASA, sí, la NASA té un experiment molt similar des de l'any 2018 a l'Estació Espacial Internacional en òrbita. El que passa que ells, fins a la data, encara no han publicat els seus resultats en revista. Tenen l'experiment, però no coneixíem. Així que, així, amb aquest petit avió, que costa molt menys diners, evidentment, que una estació espacial, doncs hem aconseguit treure resultats. I ara la idea és que, igual que hem fet aquest experiment, amb la mateixa infraestructura, podem fer-ho servir també perquè els estudiants proposin amb la seva creativitat i amb l'ajuda d'un professor d'un departament universitari, proposin també experiments.
Molt interessant. I entenc que també és un àmbit de gran recorregut, és a dir, queda camí per recórrer en l'àmbit de la investigació.
Jo crec que sí. En tots els àmbits, evidentment, queda molt per saber i necessitem més científics i més estudiants que es fiquin en ciència i enginyeria. Ara amb la pandèmia ho estem veient, que la ciència és fonamental. Potser en l'àmbit de la recerca aeronàutica o de l'espai no es veu directament un retorn tan clar com pot ser amb la recerca biomèdica o clínica, però sí que és cert de que, per exemple, s'ha vist de que tota la inversió que es fa en ciència i tecnologia de qualsevol àmbit acaba retornant a la societat, ja siguin resultats que siguin d'aplicació directa, o bé ja sigui amb empreses que desenvolupen enginys tecnològics. Pensem en coses com el Velcro, que s'ha desenvolupat a l'espai, per exemple, que després tenen una aplicació comercial. I sobretot també donar una mica de mogudeta a la gent jove que s'involucri a fer recerca científica i tecnològica. Tots els que han participat en les edicions anteriors s'ho van passar molt bé i a més, pues, van tenir una nota, diguem, suplementària extra en el seu currículum que després es valora en la seva trajectòria posterior.
Aquesta seria una part del premi, però n'hi ha una altra, crec, també econòmic, no?
Sí, per incentivar una mica que els estudiants puguin, un cop seleccionat el millor, això seria un cop s'ha fet la selecció, que com deia és fer només la proposta i el disseny, el que guanyi, doncs a més de que volarà l'experiment gratuïtament, és a dir, no han de pagar el vol, doncs hi ha un ajut econòmic d'un màxim de 2.500 euros perquè puguin fer el desenvolupament del seu experiment i si a més hi ha estudiants estrangers que posteriorment doncs, han de venir a l'aeroport de Sabadell aquí a Barcelona a fer l'experiment i a fer les anàlisis i tot això, doncs que tinguin també un ajut per el viatge i l'estància.
Doncs ens quedem amb aquest detall i amb aquesta proposta. Moltes gràcies per haver-nos atès i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.